a l'Ona Vilà, amb el més calent a l'Aigüera. I tornem demà. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quios, com diu el PC, el també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 18 de maig, encetem nova setmana i m'agradaria començar el programa parlant d'una nova emergència de salut pública internacional. Ara que ja gairebé no sentim a parlar de l'antivirus i del creuer Ondius, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat una nova emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola al Congo i Uganda detectat la setmana passada. Tot i que, segons l'OMS, el brot encara no compleix els criteris d'emergència pandèmica, l'organisme ha considerat activar els protocols per l'alt risc de propagació internacional, causat per l'elevada mobilitat poblacional. En aquest sentit, ha demanat coordinació urgent per frenar l'expansió del brot, que de moment ja ha provocat una vuitantena de morts. A més, ja s'han comptabilitzat 336 casos sospitosos, segons xifres de l'Agència de Salut de la Unió Africana. En resposta a l'emergència decretada per l'OMS, el Ministeri de Salut de Kènia ha decidit reforçar la vigilància a les fronteres i aeroports amb controls de febre i detecció ràpida de casos. La majoria dels contagis s'han produït a la República Democràtica del Congo, a la província d'Ituri, però també s'han detectat casos a Kampala, que és la capital d'Uganda, on ja s'ha confirmat un mort. També s'han detectat casos a Goma, que és una ciutat important de l'est del Congo, i la pacient de Goma és la dona d'una víctima d'Ebola de la província d'Ituri que va viatjar a Goma després de la mort del seu marit. El virus de l'èbola es transmet per fluids corporals i causa febres altes, debilitat intensa i hemorràgies greus. En els darrers 50 anys ha provocat més de 15.000 morts a l'Àfrica i en els brots anteriors va causar la mort entre el 25 i el 90% dels infectats, segons dades de l'OMS. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Avui, aquest dilluns, començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ens parlarà del peix blau. Després, a Drets de Butxaca, en Jan Botí ens parlarà de la justícia passats els 90 anys o quan ja no tenim les capacitats processals perquè se'n jutgi, i ho farem a partir de l'exemple del judici al president Pujol i a la seva família, que dijous passat va quedar vist per sentència. Tot plegat, això ho farem amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local. Doncs de què parlarem avui a l'informatiu? Doncs avui la notícia principal serà sobre habitatge, perquè ha crescut la construcció d'habitatges a l'Empordà, tot i la incertesa que generen els conflictes internacionals. Tot això en parlem avui perquè l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank han analitzat aquest dilluns a l'escala la situació del sector immobiliari a l'Empordà. Estan reunits durant tot el matí a la seu de l'Ajuntament parlant de la construcció d'habitatges a l'Empordà, que, com dèiem, han crescut. Tindrem totes les dades i tots els detalls d'aquesta reunió que està fent l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. Avui a l'Ajuntament tindrem totes les dades, com us deia, a l'informatiu. I també parlarem de la segona jornada d'estudi Víctor Català, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, una trobada on diferents especialistes han aprofundit en la relació de Caterina Albert i la seva obra amb els jardins històrics, especialment amb el clos del Pastor. Ens en parlarà Mita Casacoberta, que és la directora de la càtedra Víctor Català. Continuem amb més informacions d'avui. A l'informatiu parlarem de la conferència La dignitat humana en temps de violències i incerteses, que ha anat a càrrec de Francesc Torralba i Carles Duarte i ha inaugurat el cicle Mirades Blaves, que organitza el Portal Blau. La 19a edició del festival, doncs, s'ha iniciat aquest dissabte a l'Alfolia de la Sal amb aquesta conferència. I el festival portarà una programació que enguany s'estendrà fins a l'octubre amb gairebé una trentena de propostes culturals. Tindrem tots els d'aquesta conferència i també d'aquesta programació que s'estén fins a l'octubre. Avui a l'informatiu ja ens en parlaran Francesc Torralba i Carles Duarte, que són els conferenciants d'aquesta Mirades Blaves que es va celebrar el divendres. I en esports, avui farem una mica de repàs del que ha estat aquest cap de setmana. El sènior A de bàsquet culmina un campionat perfecte amb un ple de 26 victòries i un triomf aplastant per 110 punts davant del Castelló. També ha guanyat còmodament el sènior B. L'altra cara de la moneda se l'han emportat el sènior femení, els equips de futbol i l'absolut de tennis. I al mar hem tingut activitat amb l'escalacde i les veles d'Empúries. De tot això ens en parlarà l'Ivan i els seus protagonistes també a l'informatiu, i avui recordeu que som dilluns, per tant tenim zona mixta i allà també ens ho ampliarà tot. I acabem aquest repàs informatiu amb el temps, amb la previsió del temps per avui. Avui tenim un dilluns amb més sol al matí i més nuvolades de tarda que podrien deixar anar alguna pluja feble. De fet, els núvols estan dominant el terreny durant tot el matí i la pluja ja s'ha vist una mica a mig matí, ja ha caigut algun ruixat. Tot això, com dèiem, les nuvolades reapareixen a la tarda, podrien tornar a deixar anar alguna pluja feble i el vent serà fluix marítim durant el dia amb una mar no gaire moguda. La temperatura sembla que començarà a pujar respecte dels dies anteriors. Tot això ens ho amplia al punt de la una, la Lali Giné, amb l'informatiu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Que hi ha un lloc que val més que mil paraules. és a qui ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició. Perquè us volem parlar del peix blau. I a mesura que parlem del peix blau, també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix, que es diuen.
Doncs som-hi, parlem de peix blau.
Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos. Un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, eh? No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats, com estem acostumats a veure aquí en el Guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, eh? Ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos ona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats. I aquí segur que aquest sí que el coneixes molt, que és el omega 3.
Home, i tant, aquest és famós, que ve del peix.
Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar l'hem d'ingerir, l'hem de fer entrar de fora.
Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
L'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos, a l'omega 3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent.
Sí.
Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
I hem dit que el peix blau tenia omega 3, però què més té?
També té altres greixos, com l'oleic i el linoleic, i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants, perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, eh? És important.
Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. Mm-hmm. I li confereix aquesta protecció.
Està ben pensat això, eh?
Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua.
Mm-hmm.
Però aquí hi ha un dels mites que cau. Jo almenys, no sé si algú de vosaltres també, quan veia l'Arguinyano de petit, deia, els peixos blaus són aquells que tenen la cua en forma d'uva, de V baixa.
I això no és veritat, Sergi?
No és veritat.
Ah, carai.
Perquè n'hi ha en alguns casos que sí, i en el, però no en tots.
Mm-hmm.
Però anem a posar noms i cognoms. Va, quins són aquests peixos que entren dintre d'aquesta categoria de peix blau? Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, eh? L'alatxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
N'hi ha uns quants.
Uh-huh.
Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer, d'allò del pelagós, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
Veritat.
Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres
no n'hi ha cap.
No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i plantònics, com és el cas de la sardina, la latxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant bioacumulables. Una d'aquestes substàncies, o unes d'aquestes substàncies, són els metalls pesants. I un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. Vale? El mercuri és un metall tòxic, perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gran massa.
A veure, què vols dir, Sergi?
La tonyina, l'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Vale? Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Recomana no abusar, allò que la dosi fa el verí.
És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
Ah, exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del nord. Que és l'albacora, és el tunus a la lunga. A la lunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen, perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonítol, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirulenta. Per aquesta gran majoria d'espècies del peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, d'aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
Carai.
I aquí anem a el que hem dit abans, on el verat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
Que aquestes no són les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. També veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, en canvi se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
Per tant, es captura molt més peix del que, es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinsos, de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa enrere any. No és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix. O sigui, el consum de peix està caient molt, igual que l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, això estic dit, i congelat.
I congelat. I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
Carai, per tant, el verat, la sardina i el seitó són els més venuts, però el que més mengem és el salmó.
El salmó, perquè diuen que té menys espina, perquè fa menys olor a la cuina, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Aquí hi hauria molt més a discutir, més enllà del caire científic.
Al final és més còmode, no? I el salmó sembla que agrada més o menys a tothom. Té un gust així més suau, no?
Sí, el salmó, i també hem de pensar que molt salmó és fresc, però també molt salmó és fumat, és en conserva, també se'n menja molt d'aquest estil. Però sobta això, que de les 400.000 tones que es pesquen, doncs només se'n consumeixen la meitat.
Doncs Sergi, a veure si mengem tots una mica més de peix, que hem vist que el consum està a la baixa. I moltes gràcies per aquest guaita que tenim d'avui. Ens retrobem el proper.
Fins a la propera, Ona.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, com cada dilluns, hi posarem una mica de música amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Isolation. Una de les benediccions més interessants de l'exclusió social és tenir temps per escoltar sense interferències ni soroll mediàtic. Aquí escoltem l'aïllament de Liam Curtis al segon àlbum definitiu dels Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat, en 1980, Isolation.
Every day, every evening, Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però diu els 90 anys, diu en qualsevol moment d'edat avançada.
A veure, posa'ns una mica en context.
Mira, doncs recentment, i jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
Parlem d'un cas, tu, que ha viscut una persona mediàtica aquí, i ara mateix és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos en aquí, Jan?
Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentant, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així. Perquè al final, si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat fent servir un cas, doncs, que tothom coneix.
Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig, no es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada, doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert, doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat. És a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No dius que a partir de no sé quina edat vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs, evidentment, això podrà passar. Aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema. Perquè, al final, el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb una amb un al·legat, amb una explicació, responent preguntes. No ho podràs fer, no?
Mm-hmm.
Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar. És una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge.
Mm-hmm.
Igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins. I per tant, per això hi ha els perits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, Tremé i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol. No? Doncs, al final, el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement. No? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
Mm-hmm. Clar, això també aplica, no? No només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal, no? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
Correcte. És en aquest sentit que, de la mateixa manera, els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. Per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
Uh-huh. I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte, o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, perdó, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut.
Uh-huh.
Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se, perquè estem doncs en un procés al final de la vida on és possible doncs que hi hagi una malaltia incurable, una senilitat severa, no? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part, i per tant de poder ser declarat culpable en aquest judici, no? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho, no? Això en el cas d'haver-ho fet després, no?
Mm-hmm.
Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. Bueno, no és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses, no? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evidentment.
Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen.
Uh-huh.
Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa, no? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents.
Uh-huh.
Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular, i una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor que en aquest moment tenia 89 anys i que també doncs els metges forenses havien determinat doncs que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir en el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part dels cos els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte, no? Per tant, va prendre una decisió diferent, certament paradoxal.
I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no?, que es va fer anar, van fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
Efectivament, és a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge, i per tant... eren uns coneixements doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li... està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, és que no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
Sí, la totalment.
Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys. És que clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. I clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és, perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys. Llavors, jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria, i per tant sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit. L'únic és doncs, que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
Doncs Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades.
Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú doncs, que simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com en aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés. No? Això no ho impedeix en cap cas.
Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
correcte,
la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant han de seguir el seu procés.
Exacte, és a dir, veurem al final doncs, si es determina o no es determina doncs, algunes de les il·licituds que es marcava, no? A més, sorprenent, perquè en el que portem de judici, que fa ja molts mesos que funciona, el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici, els qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, és corroborant, no? Per tant, prenia encara menys sentit aquesta petició de fer-lo anar a Madrid. Però bé, el jutge sabrà per què ho va determinar.
Mm-hmm. Doncs ja estem acabant. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter.
No, com sempre, dos idees molt ràpides. Ostres, que la justícia no pot ser venjativa. El nostre sistema constitucional empara doncs, que ha de ser restaurativa. Aquesta és la voluntat. Que la llei ha de ser igual per tothom, tot i que a vegades costi de veure-ho, i que l'estat de salut, malgrat hem parlat de l'edat, no es mesura en anys, sinó que el que compta són les capacitats cognitives. Ho tingui present si mai algú té aquesta necessitat o el criden i pot ser que no tingui totes les capacitats, que la gent del seu voltant ho tingui present.
Mm-hmm. Sí, ho podem demanar, eh? Si un familiar nostre l'estan jutjant per alguna cosa i creiem que no té les capacitats, podem demanar aquest informe.
Si tens un bon advocat, el propi advocat segur que ho sol·licita.
Doncs Jan, moltes gràcies per venir a posar una mica de llum, no?, en aquest tema, que se n'ha sentit molt a parlar, però potser a vegades no hi hem entrat prou a fons en aquests dubtes que avui ens plantejaves i que has posat sobre la taula.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Fins la propera. Gràcies, Jan.
Quan tindré 50 anys, no vull ser com el pare, cansat i sense fe, renec o riallada, treballa embrutidor, futbol cada diumenge, el tut i el cul d'un bar, tabac de 8 pessetes, la televisió que ofega la paraula i vaig en un mar brut quan venen les vacances, la mar a unes carrats, la plaça i la neteja i els meus germans petits, escoles de mals mestres. Quina buidor. Potser només viuen de veres els qui moren matant al carrer o a la guerra. Apòstols i captills, llanceu el crit de l'arma. Avis tècnics obrers, forceu les vostres màquines, genis de totes arts, embelliu la croada, homes, dones i infants, de tota llengua i raça, i els mísers i els vençuts, ramada innumerable, esperem i engrossim el clam que ens agermana. Encara hi som a temps, encara, 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 destruirem un món estúpid i sense ànima. Cavem els fonaments d'una vida més alta. Cavem els fonaments d'una vida més alta.
El més calent a l'Aigüera.
30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui ho farem descobrint el film Tanit, una pel·lícula que vol visibilitzar el dol perinatal i l'amor en les relacions humanes. Així que us deixo amb el like dels valors en què la companya de Mataró Ràdio, Laura Cera, entrevista Pep Garrido, guionista de la pel·lícula Tanit.
Continguts en xarxa.
El dol perinatal té unes connotacions especials. D'entrada, és un dol que sovint es silencia, que està desautoritzat socialment, i les mares i els pares es poden sentir poc validats i també poc acompanyats en aquest procés de pèrdua. És la fase per la qual haurà de passar la família de la Tanit, una nena que viu a les muntanyes, que esperava una germana petita que mai coneixerà. En aquest moment convuls coneix la iaia Perona. És una dona que viu al bosc i que la gent del poble pren per bruixa. De seguida posem una mica d'ordre a aquesta història perquè avui volem dedicar el like del programa compartint uns minuts amb Pep Garrido, que és el director i guionista de Tanit, una pel·lícula produïda per Atiende Films que es basa en el llibre homònim de Núria Albó. Pep Garrido, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
D'entrada, deixa'm preguntar-te, com és que vas decidir portar aquesta història al cinema? Què et va enganxar?
Doncs mira, el llibre Tanit, que és una novel·la juvenil escrita l'any 1984, publicada a Vaixell de Vapor, quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, però no pel conte, una amiga em va regalar una segona edició d'aquest llibre, i el vaig rellegir. Jo ja l'havia llegit als anys 90, i vaig dir, en aquell moment estàvem acabant de rodar la nostra pel·li anterior, i estàvem buscant una nova pel·lícula, diguem, i teníem moltes ganes de que fos una pel·lícula que la poguessin veure nens i nenes, nois i noies amb les seves famílies, i vaig dir, aquí hi ha uns personatges i una potència brutal, no? I em vaig posar a fer l'adaptació al guió. Primer vaig trucar a la Núria Albó, de fet. La vaig trucar, va ser dificilíssim trobar-la, i clar, la vaig trucar i li dic, tu no em coneixes, sóc el Pep Garrido, et truco de Barcelona, i això et semblarà molt estrany, però m'agradaria fer una adaptació al cine de la teva novel·la. I ella em va dir, sabia que no em moriria sense que algú em fes aquesta proposta. O sigui que hi vam arrencar així. Sí, sí, sí.
Devia al·lucinar, segurament, no?, després de tants anys.
Va al·lucinar, però alhora, com que és una mica bruixa ella també, hi havia algo que ella ja sabia que d'alguna forma allò passaria. El que passa és que això va ser gairebé el 2018, i han passat gairebé 7 anys fins que no l'hem rodada. Vull dir que són molt lents els temps del cine, i jo ja li vaig dir, no és segur que la puguem acabar fent possible, aquesta pel·li. L'estat natural de les pel·lícules és no existir. Totes les pel·lis que existeixen són un petit miracle, no? I per sort, al final, ens n'hem sortit.
Una de les claus d'aquest petit miracle, Pep, és la pèrdua de la Lola, no? Que havia de ser la germana petita de la Tanit, la protagonista. La Lola mor al ventre de la seva mare. Com de complicat, ja m'avanço segurament amb aquest judici, però ha estat plasmar una experiència com aquesta sense caure en el dramatisme?
Clar, és la frontera és molt subtil, no? Perquè és una cosa realment molt trista, però alhora una de les coses que ens proposàvem en aquesta pel·li és poder-ne parlar i intentar que no fos una qüestió invisibilitzada, que és el que ha estat durant molts anys, no? Aleshores, restituir aquesta tristesa amb una pel·li que la puguem veure amb tota la família sense passar-nos de melodramàtics era un dels reptes de la pel·li. Això, de fet, ja hi és en el llibre. A la Tanit, en el llibre, al principi de tot, li passa això, no? Se li mor una germaneta, i nosaltres en això li vam donar com un lloc més central, no? I aleshores ens vam ajudar. Per exemple, una de les coses que nosaltres sempre fem, que això ve molt de que vam començar a treballar amb documental fa molts anys a Tiende Films, és que ens hem documentat molt i hem treballat molt amb especialistes, no? Aleshores, tant amb l'Esther Valls, que és l'especialista a l'Hospital Clínic amb dol perinatal, no? I amb nous protocols que són relativament recents, no?, de com s'aborda això des dels hospitals, com s'acompanya les famílies, etc. I això ens va donar com molta legitimitat, no?, com per tractar-ho tal i com ho fem el 2026 i no el 1984, no? Que és fonamentalment, es fan moltes coses, a la pel·lícula ho podreu veure, es fan moltes coses molt diferents, però fonamentalment del que es tracta és de no fer veure que no ha passat. no? Que fins no fa massa, clar, quan una família perdia una criatura, és gairebé com que aquella criatura no havia existit, perquè com que de sobte, doncs, a vegades ni tan sols havia nascut, doncs és com que no se li donava clar. I hi havia una família que havia estat esperant durant molts mesos, que havia generat il·lusions, que havia... i que de sobte ningú podia acompanyar aquest dol, no? I això és, una... això és el que fonamentalment ha canviat els últims anys, per sort.
Nosaltres al llarg de la pel·lícula, Pep, podem veure en certa manera quines conseqüències té aquesta experiència per la Tanit, no? Com és aquest procés per una nena com ella?
Clar, és un procés realment complex, i, no, i la nostra intenció no era en cap cas fer un documental sobre això, sinó fer-ne una ficció, no? Però una de les coses que passa en el cas de la Tanit i amb molts infants és que, clar, la família momentàniament queda devastada per una gran tristor, no? I la Tanit, en aquest cas, la por que té com dues grans pors. Una és, què passa si els meus pares es queden així de tristos per sempre? Clar. Què passa? Què vol dir exactament? Vol dir que ja no m'estimen? Vol dir que jo no sóc suficient? Jo què faré? I, de sobte, en certa manera, la pel·li va de que en aquest moment que es queda, entre cometes, sense pares o amb pares no disponibles, és quan troba un personatge com l'àvia Perona, i també la seva tieta, que té un lloc molt important en la pel·lícula, que l'acompanyen des d'un altre lloc, no? I des del lloc del saber. I l'altra cosa que li passa és que ella tenia com dubtes, com tots els nens petits tenia, no exactament gelos, però dubtes d'aquest naixement, no? I té com una mena de culpabilitat rara de dir, ai, a veure si això que ha passat perquè jo no la volia prou, diguem, no? Però això és molt subtil, diguem. O sigui, això t'ho estic explicant en paraules, però evidentment el cinema, la potència que té és que això t'ho explica amb colors, amb sons, amb imatges, amb plans, i no tan verbalment, no? Perquè el bonic del cinema és això, poder expressar-ho d'altres maneres.
És una pel·lícula, Pep, en què com a espectadors hem d'estar molt observadors, hem d'observar molt atentament per poder-ho captar tot?
Jo crec que sí, o sigui, és una jo no diria que és una pel·lícula particularment exigent, però sí que és una pel·lícula que proposa uns temps als que potser no estem tan acostumats. És una pel·lícula, en aquest sentit, prou respectuosa amb els temps d'aquesta família, amb els temps d'aquesta nena. I demana estar alerta en el sentit que és una pel·lícula de petits gestos, de petits detalls, de petites mirades, però no és en absolut difícil d'entendre. Jo crec que és una pel·lícula, en aquest sentit, molt, molt diàfana. I així com hi ha aquesta dimensió, que és molt trista, ostres, hi ha una dimensió de joia, d'alegria, d'humor, no? Que és la relació entre aquestes dues bruixes, que són l'àvia Perona i la Tanit, que és espectacular en el sentit de que és el contrari de lo dramàtic, no? Li donen un sentit realment molt ple i molt ric i molt divertit a la pel·li, no? Que això també hi és.
Parla'ns d'aquest vincle que es genera entre la Tanit i l'àvia Perona, perquè crec que és molt especial, que ens ensenya moltes coses, no? Perquè, a més, l'àvia Perona, podríem dir que és una font de coneixement de dites populars, de remeis, que potser estem perdent.
Totalment. O sigui, aquesta és la figura de l'àvia Perona. L'àvia Perona és aquesta figura gairebé màgica, no? Que el poble, tothom la tracta com si fos una mena de bruixa, però en el mal sentit, i el que passa és que l'àvia Perona és una bruixa en el bon sentit. És una dona que té un gran coneixement sobre el món, sobre la vida, sobre les plantes, sobre la natura, però és un coneixement que no neix de la ciència, que això en la pel·lícula està encarnat amb la figura del pare de la Tanit, sinó que neix com dels sabers populars, no? I en aquest sentit, i és un personatge que també és molt, molt vella, i està en un moment molt delicat de salut, i com que ella és una existència salvatge, diguem, que viu sol al mig del bosc i fa el que vol i no vol que ningú la lligui, aquesta forma de vida està en perill també, perquè tot d'una la seva salut aviat no li permetrà. I la peli, sobretot, també és una pel·lícula sobre la transferència de sabers i de coneixements i d'intuïcions d'una bruixa que ja està en el seu final de vida, cap a una bruixeta que és la Tanit. I la pel·li, en certa manera, explica com la Tanit es converteix en aquesta mena de bruixa, no? Que és una dona de saber i una dona dissident i una dona plena d'intuïció. Acaba sent això.
Una història... No sé si li podem dir conte, en certa manera,
Sí, és un és totalment un conte. És de fet és més encertat dir-ne conte que dir novella.
Que a vegades, sí, quan parlem de conte, sembla que rebaixem, no?, el nivell de les coses, i tot el contrari, els contes són espectaculars.
Clar. Els contes són riquíssims i són complexos i són emocionants, i sí. Això és un conte en el sentit de que és una història molt petita, i molt rodona, diguem, en aquest sentit és un conte, i jo diria que podríem dir-ne també relat, però jo penso que està bé parlar d'un conte de bruixes. Això es diu conte de fades, saps que es parla de vegades de conte, sí, de fades, com una cosa ensucradeta, amb final feliç, amb moralina. Doncs això no és un conte de fades, això és un conte de bruixes que passa als boscos del Montseny.
Ens encanten els contes de bruixes, i sobretot si passen aquí al costat de casa. Pep, on podem veure Tanit?
Doncs mira, de moment estem en aquest moment, hem estrenat el DA, va ser una estrena super emocionant, perquè com que estrenàvem a casa va venir tot de persones que estimen la pel·lícula i que han format part del procés. Ara estarem en alguns quants festivals, doncs, d'Europa i de Catalunya, encara no es pot dir perquè encara no es publica la selecció, però jo diria que els vols de l'estiu, abans de l'estiu o immediatament després de l'estiu, l'estrenarem a sales, val? I se sabrà, perquè una de les dels suports que té la pel·lícula és 3CAT i A Punt a València, és una coproducció valenciana amb Daxa Produccions, no? I aleshores quan arribi el moment de l'estrena, diguem, jo penso que comunicativament aquestes televisions se'n faran molt ressò.
Doncs estarem ben pendents per poder veure i gaudir de Tanit, aquesta pel·lícula, aquest conte de bruixes que passa a les muntanyes del Montseny, que ha dirigit i ha escrit Pep Garrido. Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies, moltíssimes gràcies. Adéu, una abraçada.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
I amb el like dels valors arribem al final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio Les Gala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio Les Gala.
La xarxa.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó.